Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes precipitacions que han caigut a la zona del massís del Port amb més de 150 litres per metre quadrat. L'alerta s'estén a les comarques de la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre, on la pluja intensa pot anar acompanyada de calamar-se amb pedres de més de 2 centímetres, fortes ratxes de vent de fins a 90 km hora i esclafits i o tornados a la zona del Montsià. Des de Protecció Civil demanen als ciutadans que no s'apropin a peu o en cotxe a les zones inundables i que limitin al màxim els desplaçaments mentre duri l'episodi de pluges. Els aiguats intensos han afectat aquest divendres a la tarda diverses comarques de la demarcació de Castelló. També hi han caigut 140 litres per metre quadrat i alguns passos a nivell s'han inundat i alguns cotxes han quedat atrapats. Aquest divendres l'independentisme ha rebut dividit l'acord per derogar la sedició, assimilar-la als desordres públics agreujats i rebaixar-ne les penes màximes a 5 anys de presó. El govern i Esquerra Republicana ho han presentat com un pas imprescindible per revertir la repressió contra l'independentisme. Junts per Catalunya i la CUP temen que perjudiqui l'exili i criminalitzi la desobediència civil. El PSOE afirma que la reforma impedirà que els que han infringit la llei es refugiïn a Europa, en referència a Puigdemont i la resta d'exiliats, i facilitarà la seva devolució a Espanya. Feijó creu que és una cessió a l'independentisme per seguir el poder i anuncia que si arriba al govern tornarà a posar la sedició al Codi Penal. De la crònica internacional, l'exèrcit ucraïnès ja controla la ciutat de Kherson després de la retirada russa. Les tropes que s'estan desplegant a poc per garantir la seguretat han estat rebudes amb banderes ucraïneses per centenars de ciutadans. El president Zelensky qualifica de dia històric la recuperació de la principal ciutat que ocupaven els russos. I el preu del gas tornarà a pujar, ho ha advertit el president de Naturgy, que diu que no ens hem d'acostumar als preus actuals perquè són conjunturals. Francisco Reynés explica que, com que no ha començat el fred, els magatzems de gas europeus estan plens i no es buiden. Hi ha molts vaixells que no tenen on descarregar el gas que transporten i tot plegat ha fet que els preus estiguin continguts, però fa una previsió.
A mi em sap greu dir-ho, però estem enfront d'uns mesos o un any o dos anys de preus elevats. No sé en quin preu, perquè els forwards van canviant cada dia i, a més, hi ha conjuntures que el poden amortiguar durant un cert temps, com podem veure, no? Però la realitat és que tornar als nivells del 2021 sembla que encara queda temps.
Carretera, potser mitjana. Poso la ràdio. Puxo el grup.
I el Festival Temporada Alta ha estrenat el que sentim. Bonobo, dirigida per l'actor i dramaturg Josep Julien, que s'endinsa en la ment d'un personatge que fuig, inspirat en un dels autors dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona. L'obra, que s'ha pogut veure aquest divendres al Canal de Salt, posa sobre la taula qüestions com la redempció, la identitat o l'existència de les segones oportunitats. Va ser, de fet, la guanyadora del Premi Quim Masó de Teatre de l'any passat. Esports, Ansu Fati és la gran novetat a la llista de convocats de la selecció espanyola per jugar al Mundial de Qatar. A la llista hi ha 5 catalans, Sergio Busquets, Eric García, Jordi Alba, Dani Olmo i David Raya, del Barça, a banda d'Ansu i dels catalans Busquets, Eric i Alba, i són també Pedri, Gavi i Ferran. No hi han entrat ni Valde ni Marcos Alonso. També en les últimes hores, Uruguai ha convocat Araujo, que no està recuperat de la seva lesió. Amb ell hi viatjarà un fisioterapeuta del Barça per fer un seguiment de la seva evolució. Amb els Països Baixos són a la llista Frenkie de Jong i Memphis. 7 equips catalans jugaran aquest cap de setmana la primera ronda de la Copa. Aquest dissabte a les 5, l'Olot de segona ref rebrà el Llevant de segona divisió. A les 6, el Nàstic de primera ref visitarà el Racing Rioja de segona. A les 9, l'Espanyol jugarà al camp del Rincón de la Victòria de Màlaga, que juga a la sisena categoria. El partit serà a la Rosaleda. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins jugarà aquest dissabte a la final del Mundial de l'Argentina contra la selecció anfitriona. El partit serà passada a la mitjanit. Espanya, amb 7 catalanes, ha eliminat Itàlia per 5-1 amb gols d'Aina Florenza, Mariona Colomer i Berta Busquets. A la Lliga de Futbol Sala, victòria del Barça contra l'Antequera al Palau per 2-1. El Barça manté lideratge i la diferència de 5 punts respecte al Palma. Aquest dissabte a les 6, l'Indústria Santa Coloma jugarà a la pista de l'Inter Movistar. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, també aquest dissabte, a 8:15, Cadí la Seu, Encino, i a les 8, Gran Canària, Uni Girona.
Fins aquí les notícies. Crims.
Se puso enfrente de mi hijo y con la mano derecha saca una pistola. Oímos un disparo muy grande y mi hijo ya no estaba en... Ja no estava dentro de la barra.
2003, Madrid. 4 víctimes mortals i una persona ferida greu.
Su departamento de balística confirma que es un calibre 7.62x25 tocaré.
Sempre la mateixa arma i un fet distintiu.
Al lado del cuerpo aparece una carta, un as de copas.
Qui és l'assassí de la baralla?
Un as de copas.
Un nou cas de crims amb Carles Porta que podreu sentir a partir d'aquest dissabte en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. En la història de la música clàssica, el talent no se'l reparteixen només els grans compositors. A cavall entre el segle XIX i el XX hi va haver un director que és considerat el primer en assolir l'estatus d'estrella. Es tracta d'Arturo Toscanini, un músic excepcional que a més va destacar pel rebuig actiu al feixisme en ascens a Itàlia. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la web de Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Cada cap de setmana, dos programes, el diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast. Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs encetem aquesta segona hora de la finestra indiscreta Catalunya Ràdio i ho fem netejant-nos els morros encara, perquè hem aprofitat aquests minuts d'informatius per obrir aquí la manduca que ens ha portat la Maribel. I, mare meva, no sé, aquí a la pastisseria de Cardedeu, meravellós, eh? Estan tots llepant-nos els dits.
La Maribel, que és una de les oients del programa, que ens van demanar, ja que vam oferir la possibilitat de que una vegada al mes formessin part de la tertúlia aquells oients que ho demanessin, i ho han fet, o sigui que... I encara podeu enviar peticions, eh?
En tenim unes quantes, per tant, llanceu-vos, va. I, escolta, un canvi de música, Maribel, això sí, hem escoltat una miqueta de Morricone, però ara hem de sentir una miqueta de Gal Costa perquè, malauradament, ens ha deixat i l'Àlex, especialment, està bastant traumatitzat.
Perquè era una cantant meravellosa, era una reina de la bossa nova, i perquè un oncle meu que tenia un pseudònim que era... Oncle Jazz, i feia programes de jazz i bossa nova a Ràdio Barcelona.
Víctor Macià.
Era fan total de la Gal Costa, que també va fer cinema. Va fer algun paper a algunes pel·lícules brasileires. Concretament va fer de Carmen Miranda, Carmen Miranda imitant a Carmen Miranda cantant en una pel·lícula que ja no recordo com es deia, ni quin director ni res, però bé, una gran senyora.
Doncs mira, una pel·lícula que no recordes, que no saps quina era, no. Necessitaries unes quantes pistes, sí. Com fem amb la banda sonora Enigma. Cada setmana, Maribel, tu participes, eh?
Sí, sí, i cada setmana.
I les encertes així a la primera, amb tall, pistes, música...
No, jo el que no faig és posar-me al...
El xazà.
A les trampes, eh?
No.
Tu jugues net, eh?
Tiro dos o tres dies.
Ets legal, legal, legal.
Ho juro, legal.
Piques pedra. I mira, no... que intentem que evitar el tema d'això.
I normalment m'afixo molt en els comentaris, bueno, que feu sense la pista. Que a vegades doneu una
miqueta... Donem més pistes,
sí,
fora.
Sí, ens passem una mica.
Sí.
Bé, escolta, evidentment avui no pots guanyar
el triple premi.
No pots guanyar el triple premi perquè estàs aquí, tu diràs el número.
I ens acusaran de suborn amb aquests pastissets que ens has portat.
Avui quedes eliminada del concurs, eh?
Però segueixes a la llista i a la lliga, evidentment. Bé, comencem per resoldre la banda sonora de la setmana passada, que la proposava l'Àlex.
És institutriz.
Muy bien.
Sí, muy bien. ¿Qué tal si...? Camarero.
El niño al que educa tiene 8 años.
Charlie tiene 7 en realidad.
Charlie, ¿no? Pues es alto para su edad. Le ha tirado tinta hoy.
¿Tengo tinta en la cara?
Tienes la cara perfectamente.
De hecho, tiene 2 gotas en la oreja. Tinta china azul. Cuesta una barbaridad quitarla. En fin, una acción impetuosa del niño. Pero usted tiene demasiada experiencia para reaccionar impulsivamente, por lo que la señora le ha prestado ese collar. Perlas orientales, diamantes, un rubí auténtico no son las gemas que porta una institutriz.
Banda sonora potentíssima de Hans Zimmer, ja ho podem dir. Resposta correcta amb aquest senyor que té una capacitat de deducció tan meravellosa. Bé, Guy Ritchie va ser qui va dirigir el 2009 aquest primer títol d'una nova sèrie de Sherlock Holmes amb Robert Downey Jr. i Jude Law com a companys de viatge. I jo vaig donar la següent pista. Tot va començar el 1887, que és quan es va publicar per primera vegada Sherlock Holmes. Ja consumia cocaïna amb una solució del 7%, com es comprova una pel·lícula de Billy Wilder, que ara també comprovarem, amb un estudi color escarlata, com una de les novel·les, la primera, precisament, de la sèrie de Sherlock Holmes. Però, en realitat, tot va començar el 1854, perquè és quan consta que va néixer Sherlock Holmes, i s'acabaria amb un manual d'apicultura. Com es va demostrar en una pel·lícula on ens va demostrar que es dedicava a les abelles i tot plegat.
La de Ian McKellen.
Efectivament, correctament. Per tant, la resposta correcta, Sherlock Holmes, la versió de Robert Downey Jr. I la pregunta plus deia, quin monstre va descobrir a Escòcia una vegada aquest personatge? Doncs precisament a la vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, se n'anava a Escòcia i sortia del llac un submarí disfressat de què? De llac Ness. El més gros és que es va enfonsar el submarí en allà i fins fa ara 3 o 4 anys no el van poder treure del fons del llac.
I per què el treuen, home? Precisament hi havia monstre del llac Ness.
Brutal. Bueno, escolteu. Excitats total. Tenim 52 encertants correctes i de l'1 al 52, Isabel, tu no entres. Quin número?
El 27.
El número 27, senyores i senyors, es diu... Olga Bell!
Felicitats!
Una dona. És que participen poques dones, eh? Hi ha un percentatge de 95% homes, 5% dones, eh? En el concurs de la finestra.
No hi ha paritat i això no ens agrada, eh? Us animem a participar. Va, nova banda sonora Enigma. Aquesta la proposo jo, però us aviso que està xupada, Maribel. Aquest cop no hi ha excusa, ni el tall, ni la música, ni les pistes. Bé, és perquè volem que la gent participi, sumi punts. I és aquesta, a veure què us diu això.
¿Qué compañías son? Batallón Médico 104, señor. Vamos a instalar un puesto de mando. Suelte esa chorrada. Cojan ustedes un arma y síganme. Tengo que eliminar estos obstáculos y abrir brechas para los carros. ¡Pintados y han ido a pique en el canal! ¡Merezco órdenes, señor! ¡Tiene que marcharse! ¡Tengo que volar este obstáculo! ¡Vamos, Briggs!
Està xupada, però la qüestió és que nosaltres ens divertim fent les pistes i jugant amb vosaltres.
Fàcil, fàcil. La música ho diu tot, eh? I fins i tot el doblatge.
I el tall, el doblatge, exacte. Sí, sí.
Doncs escolta, ja s'ha dit tot, per tant no dic res més. No,
exacte.
Les pistes. Entre els intèrprets d'aquesta pel·lícula trobem a dos amics que podrien anar un pub amb un tercer i entre copes discutir qui era el més ràpid de tots ells. Si no ens encerteu el perquè de tot això, no valdrà, eh? Només dient la banda sonora. Repeteixo, entre els intèrprets d'aquesta pel·lícula trobem a dos amics que podrien anar a un pub amb un tercer i entre copes discutir qui d'ells era el més ràpid. Ho tens tot, Guillem?
Més o menys.
Val. Això vol dir que no.
Sí, no, no, està ben buscat, sí, sí.
Doncs pregunta suplementària, va. També bastant fàcil, jo crec que us pot donar un punt extra. Per què en aquest cas podem dir que la ploma és més forta que la metralladora? Doncs bé, és aquesta pregunta.
Per guanyar, ens has de dir el títol correcte de la pel·lícula, respondre bé la pregunta, però bàsicament el títol de la pel·lícula. I a on has d'enviar la resposta d'aquest enigma?
A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
La finestra indiscreta.
Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
Aquesta setmana a la finestra ens posarem com unes bestes.
Estas son cosas de vecinos.
Serà un prodigi parlar amb Sebastián Leilo i passar una estona amb Maureen O'Hara.
You talking to me?
Celebrarem els 80 anys del més gran, Martin Scorsese, el crit de Wakanda Forever!
Wakanda! La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
They called him Kukulkan!
Doncs amb música cantada per Gal Gadot, no.
No, Gal Gadot, no,
no, no, no, no, no.
Gal Gadot cantava Imagine en aquell vídeo nefast del confinament.
Sabia que reaccionaria de seguida, eh? Abans de seguir endavant, només una pregunta de l'Israel, que us demana, al fons, Guillem. Maribel, una cosa, entre agua, el agua, i Los pasajeros de la noche, quina recomaneu? Ja he descartat Bardo i Amsterdam, que són les que tenim aquí al Cine Ciutat de Cerdanyola, o a Mallorca. Aviam si vaig abans que me les treguin.
Jo, els passatgers.
Ah, pues jo l'aigua.
Doncs sí, no
li
resolem tu res. Quina?
Jo n'he vist cap, però per les coses, aigua
sí?
També.
Sí? Bueno, doncs jo diré aigua, però empatada amb els passajeros. Vés a veure les dues, ja està. Què passa? Per què no?
Efectivament, si clar, no serà...
Que
no
aprofiti serà... que vagi a veure les dues.
Per oferta a la cartellera, la setmana passada teníem un fotiment sí, d'estrenes i, en 15. Canvi, aquesta...
Quatre.
Sí, sí, de cop, poqueta cosa, però escolta, poqueta, però potent.
Qu'est-ce que tu penses de mon idée de venir de la drogue?
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école.
J'arrêterai pas. Je ferai ça vendredi soir, après le travail pour Betim.
Et tu vas la vendre à qui?
Au videur de la boîte de nuit qui n'aime pas Betim.
À la fiera de l'Est, per due soldi, un topolino mio padre compró.
Perquè a banda de Black Panther i d'Asbestes, no sempre arriba la nova pel·lícula dels Dardenne, Tori e Loquita. Mm-hmm. Aquesta és la cançó que canten ells
sí,
dos.
Sí, sí. L'he buscat, no és la versió cantada no, per ells.
Pels nens.
Clar.
És que jo la vaig veure a Cans ja fa uns mesos.
Sí,
bé,
sí.
La història de dos germans, una mica, la noia una mica més gran, ell molt petit, que vaja, es busquen la vida com poden, amb una altra lliçó social sí, dura.
Clar,
els Dardenne.
És allò que sempre repeteixen, no? Una miqueta els Dardenne, però acabes pensant, sort dels Dardenne que posen la càmera en aquests jocs, en aquestes situacions, en aquests personatges, perquè són històries que subestimem moltíssim, que estan a la nostra societat, i que val molt la pena que hi hagi algú que les reclami d'aquesta manera i posi imatges a aquests drames. A més, el bo que tenen és que no es recolzen molt amb el drama, no? Tenen una quotidianitat molt real, no?, a l'hora de filmar, que fa que formis part de com a espectador també d'aquest problema i acabis compungit. Jo, és una pel·lícula que m'ha enfonsat bastant, era dir.
De fet, a Cannes deien, està molt bé la pel·lícula, però alguna gent fins i tot al final els semblava massa pels cels d'Dardenne. Jo, en canvi, sí que el compro.
No, és que clar, ha de ser massa, perquè realment és que és un món molt fotut per aquesta gent, pobrets. I És que és això, o sigui, no ens adonem que aquestes històries passen a la cantonada dels nostres barris.
Home,
i que...
totes les escenes que tenen lloc quan ella cuida els cultius clandestins de marihuana... Catalunya està ple d'aquesta situació, està ple d'això.
Són situacions que no som conscients molts cops que existeixen, i sort dels germans Ardem, perquè són dels pocs que fan aquest tipus de cinema social,
Jo diria que de les últimes pel·lícules d'ells és la que més m'ha agradat, de feia temps. O sigui, la poso al nivell de Rosetta i del Niño, i aquella del Niño de la bicicleta. I, bueno, no sé, vull dir, és molt potent, molt
Tori
potent.
Tori Eloquita, apunta-te-la, Maribel, perquè està molt bé. Està bé, potser no tant, però vaja, ara anem de Bèlgica a França per Memòries de París.
No recuerdo absolutamente nada. ¿Qué pasó después?
Por la mañana temprano me llamaron del hospital al que te habían llevado. Estabas herida. Fui a verte. Pasé por la calle del restaurante. Había flores y muchos dibujos de niños. Parecía un pasillo por el que la gente caminaba.
Has vist Un any o una noche, la de l'Isaac i la Cuesta, no? Doncs
no,
l'has de veure, i si la veus, pots anar a veure després aquestes Memòries de París, perquè en el fons parlen del mateix. Parla aquella era de l'atemptat del Bataclan. Aquí és un tipus d'atemptat, no concreten, no especifiquen, però vaja, va molt relacionat amb tot això. I en aquest cas, doncs, és el mateix, el trauma que li sorgeix a la protagonista, que en aquest cas interpretada per la Virgínia Fira, amb, bé, aquests buits que els hi queden a les víctimes d'aquests atemptats, aquests buits mentals, que ho expliquen també a la pel·li de l'Isaac i la Cuesta. Podeu complementar amb aquesta pel·lícula una mica més irregular, perquè tiren una mica més de fibra sensible i de manipulació, però també està prou bé, i veure Virgínia Fira sempre és una garantia. Si amb les pel·lícules de la cartellera encara no en teniu prou, doncs escolta, plataformes. 3, 2, 1.
Dejará el ejército licenciándose con honores, pero perderá la pensión y la asistencia médica.
Les entregamos la mente, el cuerpo y el alma, y ellos nos usan y nos tiran. Con el uniforme ibais a lo bestia. Lo nuestro es trabajo de bisturí. Operamos bajo las órdenes del presidente, una rama secreta de la CIA.
Gané bastante dinero y pude dar una entrada para la casa.
No es peligroso.
Sé que estás mintiendo.
Cariño, tengo que sacaros adelante.
Es diu El Contratista, i és una de les grans estrenes de la setmana, que arriba a Amazon Prime, protagonitzada pel Chris Pine. Bé, ja ho heu sentit una miqueta, no? Thriller, espionatge...
Pel·lícula,
efectivament. Chris Pine, que ara podria fer el biòpic de Gerard Piqué. Ara que està...
Té una retirada, és veritat. Podria fer...
També a Amazon Prime arriba la sèrie Mamíferos, protagonitzada per James Corden, que el Guillem li...
No, sisplau, no.
No, Mamíferos.
Vam celebrar que deixava de fer el Late Show with James Corden, però no els vam donar compte que ara estarà a la sopa en pel·lícules i sèries.
Estic encantat que hi ha un oient, el Jordi, que després de l'agonia meva amb les sèries la setmana passada, ha dit completament d'acord, bravo, Àlex, no puc gestionar tampoc jo tanta sèrie. Em petarà el cervell. Tan senzill que és visionar una pel·li. Hora mitja i pim, pam.
Doncs va, una pel·lícula, 9 bales, a Movistar Plus, a partir del dia 12, protagonitzada per Sam Worthington i Lena Headey. Diu Sam Worthington, que s'estava convertint en estrella quan es va estrenar Avatar.
Es va estrellar.
I quan arribi la segona part està absolutament acabat ja, aquest pobre home. Apple TV, va, una sèrie, tercera temporada de Mythic Quest, que vam parlar l'altre dia, videojocs, divertidíssima.
Tu has recomanat L'Immortal alguna vegada?
Ja la recomano jo, si vols. Sí? M'agrada.
No, és que aquí tenim el Javi, que recomana L'Immortal de Movistar. Diu que es prenen moltes llicències, però està bé, que és acceptable.
Bueno, és que, bueno, al final es basa en una història real, l'ascens de los Miami, no?
Sí, Narcos a l'espanyola.
Sí, però funciona molt bé com el típic Rise and Fall de gàngsters, portat a l'espanyola, a Maylenya, i realment molt, molt bé les actuacions i la música, també.
A Disney Plus, recordeu aquella pel·lícula tan divertida que es deia Zootropolis?
Sí.
Doncs han estrenat una minissèrie de curtmetratges, que és el que fa Disney Plus ara, sobretot, amb aquells personatges Són sis capítols i n'hi han tres que són divertidíssims i tres que són molt per nens, però vaja, val la pena fer-hi una ullada. A Netflix, estàveu esperant a que tornés Lindsay Lohan.
Sí, mira, vostè de Califòrnia, el remake, no?, que va fer.
Tu a Londres,
Califòrnia.
Aquesta es diu Navidad de golpe, i és que quan arriben aquestes dates, Maribel, sí, Netflix ens comença a bombardejar amb pel·lis de Nadal.
Compte que torna, eh? Lindsay Lohan, hi haurà aquí una operació per recuperar-la.
Sí, només té 30 i pico, i clar, ja, sembla que portis viscut, ja sí, tota la vida, no? Val molt la pena, atents, El dragón de papá, pel·lícula d'animació d'aquell estudi d'animació irlandès que va fer Wolfwalkers i The Secret of Kells. Només fa petites joies, per tant, val molt la pena fer-hi un cop d'ull. I escolta, no marxem d'Irlanda, perquè d'allà ens arriba El prodigio.
Anna O'Donnell doesn't eat.
If a patient in the hospital refuses to eat, we use force.
The girl is not to be forced.
Nor interrogated or badgered.
But she is also not to be denied food should she ask for it.
The girl has lived miraculously without food since her 11th birthday.
Miraculously is not how she's done it.
The purpose of the watch is to determine exactly how Anna O'Donnell has survived with no food.
Bé, aquesta pel·lícula del Prodigio és la nova pel·lícula del Sebastián Lelio, el director d'Una mujer fantàstica, de Gloria i Gloria Bell, el remake amb la Julianne Moore, aquella que es deia Disobedience. La veritat és que és el director xilè que a mi m'entusiasma.
Molt interessant, sí, de tot el que proposa.
I aquí ens proposa una pel·lícula que ens porta al segle XIX, no sé si ho heu sentit, en un poble, allò, terra profunda irlandesa, una noia que no menja, però misteriosament sobreviu i volen comprovar si és un miracle. I allà envien una monja, que és Florence Pugh, a més, una altra gran garantia que tenim aquests dies, a descobrir si és veritat o si està fent comèdia o què. I arriba a Netflix el dia 16. Ha tingut un petit pas per sales, però sobretot la podreu veure a Netflix a partir del dia 16. Val la pena, perquè és quan Netflix es posa seriós, diguéssim, i dona carta de llibertat a directors d'aquest nivell, doncs val la pena fer-hi una ullada. Vaig estar amb ell al Festival de Sant Sebastià i vam poder parlar-hi. Per començar és l'adaptació d'una novel·la i ell ens deia, home, era una dificultat això, però per sort teníem l'autora per ajudar-nos. I així va anar la conversa.
El libro de Emma es un libro precioso que tiene una aceleración increíble, pero tiene mucho pensamiento, ¿no? Entonces el personaje recuerdan, piensan, puras cosas que son infilmables o que informan sobre la complejidad de los personajes, pero que a la hora de convertirse en guión hay que encontrar su traducción en gestos, en acciones, en lo físico. Pero fue un lujo trabajar con Emma. Primero porque heredamos o nos regaló un universo completamente creado a partir de una investigación extensa que ella hizo, como es ella, súper precisa y profunda en sus investigaciones, y nosotros heredamos ese mundo, digamos. Gran regalo, primero que nada. Y segundo, yo creo que después de la experiencia de Room, según ella misma me contaba, también había pasado ya por un proceso de transmutación. Entonces fue siempre muy generosa con ir permitiendo que los cambios condujesen a una película que yo pudiese filmar, ¿no? Que yo pudiese como por lo menos prometer que quizás en una de esas, digamos, resultaba, ¿no? Y en eso, muy agradecido de ella.
En relación a esto que dices de infilmable, ¿no? Me preguntaba si tiene algo que ver con este inicio que has decidido para tu película, si era una forma de hacer una declaración de intenciones, vaya.
Bueno, creo que sí, o sea, la novela ya tenía un aura meta, porque el personaje de Lip, que interpreta Florence en la película, es una mujer que viene de afuera, que no pertenece a ese mundo perdido, casi como atrás en el tiempo, donde se adora un dios específico, donde hay una serie de reglas dictadas por este grupo de varones de este comité, y ella es la que analiza, la que investiga, la que mira desde afuera, la que ve con toda claridad las preconcepciones culturales con las que ellos operan y a las que son probablemente ciegos, ¿no? Por eso me parecía importante ese pequeño marco que también permite también hablar del cine y de cómo el cine funciona, y no solamente quedarnos atrapados en que por qué Lip hizo esto y lo otro, y que es una dimensión que por supuesto que es importante, pero es bueno volver a pensar el cine como herramienta política y devolverle, ojalá con dignidad al espectador, su rol activo.
Cuando mencionabas antes que el personaje de Florence tiene que llegar a un sitio, adaptarse, ¿no?, a este sitio, me preguntaba si había un cierto paralelismo contigo también en esta película. Lo digo porque es una película pues situada en un espacio muy concreto, en una cultura y una mitología muy concreta. Bueno, ¿cómo superar esas distancias culturales para entendernos, para entrar en él?
No, eso siempre da mucho miedo, porque claro, me pasó con Disobedience también, donde había un mundo de judíos ortodoxos en el norte de Londres, que también era una manera como de hacer una película casi como de viajar atrás en el tiempo, y también con leyes tan específicas que es casi abstracto, es como que uno podría pensarlas casi como ciencia ficción, ¿no? Que ha sido mi secreta manera también de entrarle, porque lo que se requiere es mucho trabajo de investigación para no fallar en el retrato de la textura social. Pero después de eso, lo que hay es universal, lo que hay es humano. Y en ese sentido, con The Wonder, también, yo, chileno que creció en dictadura en los 80, en un país ultracatólico, en un momento súper oscuro de la historia de Chile, como que yo decía, esto, entiendo estas dinámicas, o sea, puede que se estén manifestando de otra manera en esta especificidad cultural, pero lo humano que hay detrás, la operación que hay detrás, el mecanismo que hay detrás de cómo esa historia se impone por sobre la sociedad y la subyuga y lo que implica rebelarse contra esa historia impuesta, creo que lo conozco, digamos, ¿eh? Entonces siempre hay una grieta por la que meterse.
Bueno, quería preguntarte por la banda sonora, porque me pareció que era como pura sensorialidad casi.
Sí, bueno, es que con Matthew Herbert hemos hecho ya 4 scores. Él hizo Una Mujer Fantástica, él hizo Disobedience, Gloria Bell. Entonces, somos muy amigos y tuvimos la suerte de poder empezar a pensarlo casi cuando yo empecé a filmar. Entonces fue un año de trabajo, ¿no? De buscar tono, y creo que claro, lo que buscábamos y lo que Matthew siempre habla es que esa cosa como un poco género fluida que tiene la película, que a rato es estudio personaje, es una especie de western, tiene tintes de algo que podría ser horror, tiene lo meta, ¿no?, que va y viene, que la banda sonora fuese capaz de contener esto y aportar también ese grado de abstracción, de ensoñación, de fábula, ¿no?, de fábula que tiene la historia. Yo creo que lo que hizo Matthew ahí es parte fundamental de la identidad de lo que la película es.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
¿Te sientes capaz de abandonar un rato este paraíso para ir a cazar unos caballos?
¿Caballos? Eso sí que se llama hablar. ¿Has estado en las montañas?
Eché un vistazo esta mañana y distinguí unos 15.
No está mal. Muchacho, estoy deseando verme otra vez con el lazo en la mano. ¿Qué dices tú?
¿Caballos?
Sí, encanto. Potros salvajes de Nevada. Se enviaban a todos los Estados Unidos. Ya no quedan muchos. Necesitaremos otro hombre más.
Ara estic tocant la fibra sensible de l'Àlex perquè li he posat un tall que li ha entusiasmat i la música és la banda sonora de la teva infància, també.
Però no, és, no coincideix.
No, home, no
coincideix,
no. Ja saps que sempre et poso una miqueta de cada bé. Perquè estem a Fenòmena, de fet, i hem sentit un tall de Vides Rebeldes que la podreu veure dimarts a les 4:15 de la tarda. Escolta, per mi és la pel·lícula que demostra que John Huston és un dels grandíssims. Mm-hmm. L'última pel·lícula de sí. Clark Gable, de Marilyn Monroe.
Demostrant també que era un altre tipus d'actriu.
Pràcticament l'última de Montgomery Clift, també, no del tot. I Thelma Ritter, sempre presidit l'escena.
Sí. Imprescindible, dimarts a les 4:15 i seguit Pink Floyd The Wall, la pel·lícula de l'Alan Parker, a les 18:45. El dijous, dia 17, La Noche del Demonio, del Jacques Tourneur, a les 3:40 del migdia, i Que Noche, la d'aquell dia, per tant, una setmana molt musical, a les 17:30. Divendres, Harry el Sucio, a les 3:35, i Demons, que l'he posat a les 11 de la nit, perquè sé que...
Com que l'has posat? Tu programes el Fenòmena?
No, jo programo l'escaleta a la finestra perquè sé que
això
t'encanta...
Això és un sobresou que no ignorava absolutament...
El director, que... Lamberto Bava,
que sé que... O sigui, va venir a Sitges, repugnant. un personatge repugnant.
Doncs escolta, no diguis això, perquè Fenomena
no.
Estan busquen algú per treballar-hi, sí, eh? Ho van posar a les xarxes socials,
sí?
Per tant, ja sabeu. Escolta, Maribel, m'he oblidat de preguntar-te abans que sentíem les plataformes. També tires de plataforma o ets molt fidel al cinema, diguéssim?
No, jo ara, des de que visc a Cardedeu, tinc menys possibilitat d'anar al cinema, perquè el que són els cinemes de massa no m'agrada, i tiro molt de plataformes, i veig moltes pel·lícules de les que he comentat a plataformes.
Però de les que valen la pena, eh?
Sí. Això intento escollir.
Doncs escolta, ha passat per Fenomena un dia també, que ja veus que hi ha molt bona programació, si pots, i si no, escolta, encara més alternatives.
Però és que què està passant en el programa d'avui? O sigui, és impossible assimilar, assumir i complir amb tot el que estem recomanant.
Haurem de fer aquell segon programa que ens demanden, jo m'ho estic pensant, i, per exemple, perquè, escolta, els del meu primer festival, també ja festival important, que porten uns quants anys, que fan una feina excel·lent de cara allò, a incentivar de ben petits.
Sí, jo recordo el meu nebot, el vaig portar per primera vegada al cinema, el meu primer festival.
Era. Doncs escolta, no sé quants nebots tens, però...
Ara ja vaig per 7.
Aquesta setmana et toca.
7?
Sí, nebots i nebodes.
Tens 7 nebots?
Clar. Nebots, escolta, que no són fills, eh?
Tinc 6 germans, clar.
Tens aquí 6 germans, imagina't. Encara són pocs.
Encara són pocs, correcte.
Doncs va, tots al meu primer festival.
Hola, sóc la Mireia Manel, codirectora del meu primer festival. El meu primer festival és un festival de cinema internacional dirigit a nens i nenes que vol ser un aparador de la creació audiovisual dirigida al públic infantil, on els nens i les nenes puguin descobrir pel·lícules fetes arreu del món amb un gran ventall de diversitat creativa i on ells són els protagonistes que voten i decideixen doncs, quines són les millors pel·lícules. Aquest cap de setmana, 12 i 13 de novembre, tenim una programació molt variada i molt interessant. Un dels plats forts del festival és el cineconcert A la llum de la lluna, que és un cineconcert amb curtmetratges d'animació on un grup de músics francesos han fet una banda sonora a mida i vindran a interpretar-la en directe. És a dir, cinema com fa 100 anys, però actualitzat, no?, a nivell de banda sonora i de curtmetratges contemporanis. Una altra de les sessions d'aquest cap de setmana és la competició de curtmetratges a partir de 4 anys. Aquests són els curtmetratges de competició, és el que dèiem que els nens voten, venen aquí a mirar molt atentament els diferents curtmetratges, que són molt rics i variats tant a nivell doncs, de continguts, d'emocions i plàsticament, i els nens són els encarregats de votar i decidir quin és el millor curtmetratge. Després tenim una sessió molt especial a la Filmoteca, el dissabte a la tarda, que es diu Shorts for Future, i que vol una mica reflexionar una mica els nens sobre el futur que volem, no? Que sigui un espai on descobrir curtmetratges que ens fan pensar una mica, que ens fan valorar què està passant al món, què estem fent, no? A la Terra, en el nostre planeta, i com volem, com imaginem un futur millor. També tenim una sessió anomenada Japó Animat i on hem fet una selecció xulíssima de curtmetratges japonesos d'animació, però és una animació una mica diferent a la que estem més acostumats a veure a les sèries, no?, d'anime i a les pel·lícules. És molt artística, molt variada, amb moltíssima imaginació i ho convido tots els nens i nenes a que s'atreveixin a veure aquest altre Japó Animat.
Un festival que té les sessions distribuïdes en diversos espais, l'Institut Francès, els Cinemes Verdi, però també, essencialment, la Filmoteca, que pràcticament ocupa la meitat del seu temps en acollir els millors festivals que es fan a la ciutat i al país. I aquest festival m'agrada molt especialment. A Filmoteca, però, clar, a banda del cicle Manuel d'Oliveira, que també continua...
Home, és que podria ser etern, el cicle Manuel d'Oliveira.
No, bueno, ell no ho va ser. Al final va morir, tot i que semblava que podia arribar als 110 anys, però, en fi. En tot cas, de tota la programació de la setmana, em quedo amb La Talente.
Et pour la réveille
en musique, le patron.
L'obra mestra pòstuma de Jean Vigo, tot i que realment va fer 3 pel·lícules només, perquè va morir prematurament als 29 anys, l'any 1934. Aquesta meravella poètica del cinema francès la podreu veure dimecres a les 5 de la tarda i divendres a les 8 del vespre. Un film que el propi director no va poder veure acabat mai.
Únicamente quisiera subrayar que la película cuando se estrenó estuvo solo 15 días en cartel y que Jean Vigo, que ya estaba enfermo, no pudo ver ese estreno, únicamente le pudieron mandar fotos de la entrada en el cine de ese estreno y después sí, se hizo otra restauración de esa película después, aficionados, y Vigo no vio ni la copia que se estrenó, ni la copia que se restauró después, y por supuesto mucho menos esta, no vio ninguna. O sea, Vigo prácticamente no vio su película.
I a més, la pel·lícula va pràcticament desaparèixer, la van destruir, la van retallar per tot arreu, s'ha aconseguit al llarg dels anys reconstruir. Les còpies actuals són d'una gran qualitat i la que podré veure a la Filmoteca és la més completa que queda de l'obra mestra d'aquest director. En fi, una joia. Una d'aquelles pel·lis favorites de la meva vida, perquè jo també tinc dret a dir alguna de les meves pel·lícules favorites de la meva vida.
De tant, no? Sí. I venim de Filmoteca i, escolta, aquest any a la Finestra Indiscreta estem fent allò, feina de Filmoteca. Cada setmana aquí el tertulià corresponent ens defensa una pel·lícula i el Guillem em va sorprendre positivament i me n'alegro molt de que també reivindiquem un altre tipus de pel·lícules.
Oye, Carmen, ¿puedo preguntarte algo de mujer a mujer?
Dime.
Supongamos que eres una chica de provincia, que estudias ATS, que quiere mucho a su padre, que te enamoras de un médico casado, que te dice que te quiere y que se va a separar de su mujer. Supongamos que te quedas embarazada y el médico te abandona. Entonces tu padre te recrimina y, en fin, que te vas de casa. Pasa el tiempo y el amor que sentías por tu padre se transforma, no te digo en odio, pero sí en rencor. Y un día te enteras que tu padre se va a morir y que quiere ver. ¿Qué?
Perquè el Guillem és un crac.
Ai, i Garci també. Realment, aquesta pel·lícula del 88...
El crac,
tal qual, així. La vull defensar, primer per reivindicar Garci, que crec que ja estem molt acostumats a la broma, no? Que si és carca, que si és caspós, però...
Qui, Garci?
Sí. Però crec que és,
també pot ser una mica, però també ha fet coses
no,
estan bé.
Exacte,
eh?
Però precisament en aquesta època no ho era. I realment no. Era algú que portava, per exemple, el terreny del cinema negre nord-americà, portar-ho de cop al Madrid del terror franquisme, convertia el Feo Holanda, que venia del dandismo i de totes les comèdies aquelles de Chichinabo, convertia en un actor impressionant a partir d'aquesta pel·lícula, i realment és una pel·lícula, la vaig recuperar fa poc, i és brutal. Els girs que té... La part que passa a Nova York, els personatges secundaris, no? El Rocky, aquell barber que diu que vivia a Nova York i que explica històries de boxa. Pel·lícula entranyable i que té, a més, una melancolia estranya i diferent que no sols veure tampoc en les pel·lícules de cinema negre, no? I crec que aquesta melancolia sumada amb aquest aire també molt madrileny, canyí, suporta el seu terreny i xapó, realment fan falta pel·lícules més així.
També t'agraden molt Crac 2 i Crac...
Crac 0 encara no l'he vist. I Crac 2 l'hauria de recuperar, però no la tinc gens. Però ara vull imbuir-me de l'esperit del crac i començaré a veure més Garci.
You're the one.
Sí, em reconciliaré amb Garci.
Doncs escolta, a Filmin, com sempre, i també a Flixolé, la podeu recuperar. Ha estat la recomanació d'aquesta setmana.
No et perdis la samba Finestrera.
Los muertitos de Gurina.
El matrimonio no tiene ningún aliciente. No me faltan ni fortuna ni posición. Y jamás podría ser tan importante a los ojos de otro hombre como lo soy a los de mi padre. Pero acabará siendo una solterona como la señorita Bates. Ella es una pobre solterona. Y solo la pobreza convierte el celibato en algo desagradable. Una mujer soltera de buena fortuna siempre es respetada.
Bé, no hi ha elefants ni cocodrils avui a la llista dels muertitos, però molta gent no ho sap, però mor als 64 anys Doug McGrath, el director d'Emma, la pel·lícula...
De la Gwyneth Paltrow.
De la Gwyneth Paltrow, també de Nicholas Nickleby, de l'història d'un crimen, aquella altra versió de Truman Capote i la seva vida, i dels documentals de Jerry Weintraub, Mike Nichols, etc, que a més va ser actor en moltes de les pel·lícules de Woody Allen. Ha mort Alice Stace Davis, als 93 anys, una dissenyadora de vestuari per Disney, que va fer els vestits dels dibuixos animats de la Bella Durmiente. Saps aquell que anava canviant de color de rosa a blau i de blau a rosa? El va fer de veritat, per abans de rodar-la com a dibuixos animats, amb les dues versions de colors, i en fi, els parcs d'atraccions estan plens també de dissenys d'ella. Ha mort Aaron Carter, als 34 anys, el cantant, actor, rapero, teenager, amb molts problemes d'addiccions i econòmics, que va sortir a molts musicals com The Fantastics o Seu Chical, i també a pel·lícules com El Gran Alberto, College Fright Night. Ha mort Leslie Phillips, Phillips, als 98 anys, el David Niven dels pobres, actor d'humor característic de sèries com Carry On o Doctor in the House, que sortia fent de Sorting Hat a Harry Potter, precisament els últims anys, i que va fer un Peter Pan mític el 1937 al teatre, a banda de papers a Memòries d'Àfrica, L'imperi del sol, Les muntanyes de la luna. I amor aquest senyor... Thoralf Maurstad. Toca el piano i canta. Als 95 anys, llegenda del teatre noruec, de família d'actors, condecorat pels reis i tot. El millor Pierre Gint de la història, segons diuen, protagonista d'una mítica casa de nines amb Liv Ullmann al Nova York als 70 i protagonista d'aquest film horrorós, que es deia Canción de Noruega, un musical repugnant de la vida d'Edvard Grieg, que interpretava ell mateix, on van cometre l'escandalós pecat d'anar un fiord de Noruega, van rodar a 7 quilòmetres quadrats del fiord, com no els hi semblava prou maco, i el van plantar de flors de plàstic de dalt a baix i les van deixar totes allà. Un desastre ecològic absolutament monumental. Per acabar, també amor... Amor Carmelo Lavion, del 73 anys, amb el seu germà Michelangelo, reis de la música disco italiana, amb un grup que es deia La Bionda, evidentment. Van fer moltes bandes sonores, concretament, em crida molt l'atenció, que van fer la música de Quien tiene un amigo, tiene un tesoro, Bud Spencer i Terence Hill, Como el perro y el gato, Bud Spencer i Terence Hill, Dos superpolicies en Miami, Bud Spencer i Terence Hill, és a dir, uns absoluts especialistes.
Doncs molts morts musicals aquesta setmana, però afortunadament encara alguns músics segueixen vius, i si no, pregunteu-li a l'Eli Espuny.
Muntant-nos pel·lícules amb Elisabet Espuny.
I sempre comencem aquesta secció amb Ain't Got No Home.
Sí.
Al contrari, Elisabet Espuny, aquesta és casa teva.
Home, i tant, no ho dubtis, jo em sento com a casa. Ah, la finestra indiscreta és casa.
Abracem, oi?
I tant, és fabulós.
Doncs vinga.
I avui vaig directament al gra, com podeu comprovar, perquè m'he proposat un repte. Vull que saltem.
Efectivament, acabem d'inventar la ràdio Saltimbanqui.
Veus? Sort que no ens veuen,
eh? El so puja i baixa.
Bé, segur que reconeixeu aquesta cançó. Hem de dir, banda sonora de tota una generació, Tequila, el grup que volia ser com els Rolling Stones. Arriba als cinemes el 25 de novembre el documental Tequila, sexo, drogues i rock and roll. He parlat amb el cantant i líder del grup, Alejo Stivel, del documental, però no només d'això. Ja descobrireu més endavant a què em refereixo. Comencem preguntant-li a l'Alejo si està d'acord amb la idea que el documental retrata la història d'un excés.
La verdad que fue todo bastante excesivo, sí. Para bien y para mal, ¿no? Fue excesiva la diversión, excesiva la respuesta del público, excesiva la alegría, excesiva el rollo de salir al escenario con miles de personas y viajar con tus colegas cuando eres casi un adolescente todavía y que la gente cante tus canciones y ganar dinero y todo. Y bueno, y también fue excesivo todo lo demás, pero bueno, así es la vida, ¿no?
Bé, la història d'un excés.
Tu ets excessiva? Sexe, droga,
jo
droga,
crec
no?
que sóc bastant excessiva. Excessiva. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, el documental, que ja com el títol diu molt bé al fons, sexo, drogues i rock and roll, crec que no amaga res, no? És un retrat del grup, òbviament amb totes les seves llums, però també ombres, perquè si no, no tindria sentit d'una altra manera.
O sea, toda la parte buena es lo que se sabe. Entonces, bueno, pues había que contar la realidad y había que mostrar un poco la trastienda, ¿no? Porque eso es lo que le da un poco sentido al documental, ¿no?
Qué maco, ¿no? La trastienda, sí. Que es
Bueno, això de que íbamos a totes les festes i hacíamos la actuació, hem pensat, los payasos de la tele, no, eh?
No serien. No, més serien. Aviat, no.
Bé,
situem-nos. Tequila, un quintet format per dos argentins, l'Ariel Rot i l'Alejo Stivel, tres músics madrilenys. Bé, hem de dir que aquesta història d'aquest quintet no s'entendria si no fos per un esdeveniment històric, la dictadura militar argentina de l'any 76.
Obviamente que si no hubiese llegado una dictadura, no hubiese habido un golpe de Estado en Argentina y no hubiese venido una dictadura, pues hubiésemos seguido viviendo ahí, lo más probable, y la historia hubiese sido otra muy diferente, no sabemos cuál, pero nosotros ya queríamos hacer una banda cuando estábamos en Buenos Aires sin saber que nos veníamos a vivir a España, ¿no? Ya componíamos canciones y la idea de armar la banda estaba de antes.
Voy en un barco, se hace de noche en alta mar.
Sentint aquest comentari final i sent un quintet, pensar el quinteto de la muerte, realment, després de la dictadura, eh? Això.
Brutal, brutal. Sí, sí. I poso aquesta cançó que es diu El barco perquè és molt oportuna. L'Alejo recorda com va marxar l'any 76 amb la seva mare, camí d'Espanya, en paral·lel l'Ariel Rot viatjava amb la seva germana, la Cecília, i els seus pares, i en aquell viatge, en el vaixell, va compondre aquesta cançó que estem sentint ara.
Me acuerdo de estar acompañando la canción con mi guitarra en la cubierta del barco a la noche, en el medio del Atlántico, solo, con el cielo súper estrellado y sintiendo bastante incertidumbre sobre lo que venía en la vida, ¿no? Sin saber, no sé, llegaba a un país donde no conocía a nadie absolutamente, a una ciudad que no conocía nada. Ahora el mundo es mucho más pequeño, con el tema de las redes, como que tú te vas a vivir a Nigeria y bueno, buscas en Google Nigeria y en lugares donde toca música en Nigeria o yo qué sé, o gente de Nigeria, terminas, los algoritmos terminan haciéndote amigo con cuatro nigerianos, pero en esta época era totalmente desconectado, ¿no? Era como irte a Marte.
Quants vaixells i pateres a la història, sí, anant d'un lloc a un altre, fugint d'un lloc i havent de ser acollit en un
correcte,
altre, no?
Correcte, la història d'Argentina amb Espanya és això, quants viatges d'anada i tornada, viatges que es fan en una direcció, viatges que es fan en l'altra. Bé, us podeu imaginar, estem situats, no?, a l'any 1976, el xoc que va suposar per ells arribar a Espanya, un país que tot just sortia de la dictadura de Franco. Com es veien ells?
Era una Espanya que estava vamos, no digo en la Edad Media, pero aunque eran los años 70, finales de los 70, parecía un país que vivía en los años 30, no sé, se había quedado los años de franquismo y eso lo habían paralizado, ¿no? A nivel cultural y a nivel y todo, la calle, tú caminas por la calle, la gente como era la verdad, y todo era bastante, y veníamos de una Argentina muy moderna, casi te diría más europea que España en ese momento, y muy libre hasta que llegaba la dictadura, digamos, pero bueno, sí, la verdad que fue un contraste brutal llegar aquí y encima sin conocer a nadie. Bueno, tomó mucho tiempo de adaptación. Lo que pasa que, bueno, Tequila fue el gran adaptador para mí, ¿no? Yo, es lo que me sumergió, me zambulló en la sociedad, en la comunidad, ¿no?
Això se'n diu saltar de la sartén i caer en les brasses, eh? Marxar d'una dictadura...
Estàs inspirat, Alfons.
I anar a parar a una altra postdictadura més xunga, encara.
Clar, és que eren processos paral·lels, no? Dius, ells que venien d'una societat moderna, avançada, sempre ha tingut aquest punt, l'Argentina, de cop i volta i Roma, el cop militar, la dictadura militar, i aquí sortíem d'aquest franquisme...
Ranci.
Ranci, absolut.
Perillós.
Absolutament. Bé, tot aquest, aquest dibuix acaba amb el paral·lelisme que hem volgut fer amb l'Alejo, la seva història personal i la història que explica la pel·lícula que també interpreta Ricardo Darín, Argentina 1985.
Esa es la memoria histórica, es lo que pasó, está muy presente y cuenta un capítulo de la historia que ya es, bueno, es post-dictadura, pero son lo que son los juicios y toda la complicación. La democracia era muy joven, llevaba solamente un año. La democracia llegó a Argentina en 1984, con lo cual todavía había mucho miedo de que vuelva a haber un golpe, de que, o sea, la gente tenía el miedo en el cuerpo. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no,
que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo... Aquí encara hem d'acabar de resoldre la Guerra Civil.
Absolutament, absolutament.
Per tant...
És una qüestió absolutament pendent. I dius, que oportú, no? Mm-hmm. Que dius, el cinema retrat i aquests esdeveniments històrics...
I ajudi a sanar.
Queda, sí, encara queda molta feina a fer. Per acabar, li vam preguntar a l'Alejo si creu que el cinema, en aquest cas, actua com a factor sanador.
Creo que es un, una herramienta o una medicina, si lo quieres llamar más, para la sanación, ¿no? Obviamente con una película ni con una canción... ni con un libro, ni con un cuadro, puedes sanar o puedes cambiar el mundo, pero sí que puede ser una gota más dentro del vaso que es necesario para recordar, para revivir y para hacer eso, una sanación colectiva, ¿no? Mm. El hecho de ir a ver una película y de verla y compartirla, yo creo que es parte de la sanación de todo aquel dolor y aquella tragedia.
Ai, Eli, bé,
bonic, no,
sé,
no?
No sé si ho sabeu, però la Eli té mig cor argentí.
Sí.
I per tant, sí, acaba de fer allò que es diu... Jo també em poso sobre la taula i creo els vincles
absolutament,
entre dos mons.
Perquè
sí,
no estem tan lluny, no? Vull dir,
sí, sí.
Molt...
I perquè ja has viscut i saps de què va la cosa.
Sí.
I aquí també vius i també saps de què va la cosa.
Sí, 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 però volia acabar amb aquesta reflexió,
sí, sí,
de l'Alejo, no? En el sentit de una sanació col·lectiva. Clar que sí, perquè els traumes s'han de sanar.
Una sanació col·lectiva és l'Eli Espunya, la finestra indiscreta, com sempre, muntant-se...
I quina pena que s'acabi, perquè estaríem sentint les cançons tota
l'any. Veritat?
Sí, sí, sí.
Doncs us recomano que no us perdeu el documental, perquè per aquells que érem i continuem sent fans de Tequila, és un viatge increïble.
Ho recordarem el dia 25.
Tequila! Perfecte.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Puedo hacerlo.
Vamos, méteme.
No pienso hacerlo.
Ahora. Vamos.
No puedo
ahora.
Hacerlo, Meredith.
No puedes parar.
No.
No puedes parar.
Maldita
así.
Sea.
Vamos.
No.
Ese es un hijo de puta. Vuelve aquí y acaba lo que has empezado. ¿Me has oído? ¿Me has oído? Vuelve aquí y acaba lo que has empezado. Estás muerto, joder.
Bé, acabem la nit por todo lo alto.
Pobre Michael Douglas l'acusaven constantment.
Bueno, i ella en proposició indecente, sí, sí, acoso, sempre estava ficada en el lío, eh?
Sí, sí, però en aquest cas era ella, Sexo sí, és poder, que deia, sí, aquesta pel·li del Barry Levinson.
Hi ha una pel·li d'aquelles del subgènere dels 90 de... I anem a incloure realitat virtual.
Sí,
que havia
sí,
una
sí,
època
el cortador de césped.
Sí, sí.
Etcètera. Bé, 60 anys de Demi Moore, que la Maribel ha dit, però si està igual que quan tenia 25, eh?
I ho està.
Doncs sí, 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 escolta, fantàstic.
Demi Moore, mítica també per una obra que ara s'està fent en Teatre Barcelona, musical, Ghost.
Amb David Bustamante.
Sí, amb David Bustamante, que déu-n'hi-do, però que ens serveix molt bé per lligar amb l'audiovisual, perquè va ser la protagonista de Ghost i, bueno, a veure, un moment, no tindrem Ghost a l'audiovisual. A l'audiovisual tindrem un tramvia anomenat Desig, El Padrí i Fortunella, on hi ha el plagi que va fer Nino Rota de la seva música, Comparats, Nacida Libre i Un Pequeño Romance. Però, com que sempre anunciem el contingut de l'audiovisual posant una cançó o tema que no sortirà després, Righteous Brothers, Unchained Melody, és una banda sonora de Ghost que en realitat pertany a una pel·lícula antiga, amb música d'Alex North. Ara la sentireu. Ens acomiadem o què?
Maribel, bona nit i moltes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos una estona.
Moltes gràcies.
Espero que t'ho hagis passat bé.
I tant, i tant.
Poden venir, no mengeu a ningú.
No, no, no.
I porteu, això, porteu menjar com la Maribel.
Sí, que sí, s'ha de portar, s'ha de portar.
Gràcies, Maribel.
Bona nit, plaer. Bona nit, Finestrés. Guillem. Bona setmana.
Gran, gran. Está entre dos mundos. A veces ocurre que el espíritu es arrancado tan deprisa que el ente sigue sintiendo que le queda trabajo por hacer aquí.
¿Quieres dejar de enrollarte?
No me estoy enrollando, solo contesta su pregunta. Ahora se ha puesto chulo.
Yo no me he puesto chulo.
Claro que te has puesto chulo. Perdona, estamos discutiendo. Si no te hubieras puesto chulo, no me habrías levantado la voz, ¿no crees?
Joder.
No digas palabrotas, no se te ocurra decir palabrotas delante de mí, ¿entendido? Eso no lo aguanto. Calmarte. Cálmate tú.
I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. God, speed your love to me.